info a firavovilanova.cat.
Són les 7, Moritzet. Ho captes? Moritzet, un sabor bestial.
Si són les 7, això és Islàndia. RAC 1 Islàndia, amb Albert Ong.
Avui a Islàndia la història de quatre nois que s'han passat un mes vivint al bosc al mig del Montseny, menjant només el que agafaven i desconnectats de la resta del món. Una idea que surt un dia en una conversa entre dos d'ells, el Sergi i l'Adrià, un dia qualsevol després d'anar a buscar bolets. Decideixen que cadascun d'ells, tant el Sergi com l'Adrià, portarà una altra persona a aquesta aventura, perquè els sembla que la xifra ideal de gent per estar aïllada en un bosc durant un mes han de ser quatre persones. Total, que el Sergi tria el seu germà, l'Oriol, i l'Adrià agafa un bon amic, l'Eric. I la tardor del 2020, és a dir, en ple confinament, se'n van al bosc i passen 25 dies i 25 nits. Avui són aquí per explicar-nos-ho, la qual cosa vol dir que, com a mínim, tan malament no ha anat la cosa, perquè encara es parlen. Sergi, Adrià, Oriol, Eric, bona tarda a tots.
Bona tarda.
Abans d'entrar a la història, Maria, anem a conèixer els quatre protagonistes. Comencem pel Sergi Monrabà.
El Sergi té 29 anys, viu a Mosqueroles, un poble del Vallès Oriental, amb la seva parella, la Joana, treballa de sabater, però també ajuda al restaurant familiar. És un enamorat del Canadà, un país que s'ha recorregut amb la motxilla.
L'Adrià Reales.
És el més jove del grup, té 28 anys, és professor de tenis taula, viu també a Mosqueroles i és un apassionat d'anar a buscar bolets.
Oriol Monrabà.
És el germà del Sergi, té 30 anys, viu a Mosqueroles i treballa al restaurant familiar. Ha sigut des de petit un gran esportista.
I, finalment, l'Eric Gàmiz.
O Panó Gàmiz, pels amics, en referència al druida dels còmics d'Astèrix, pels amplis coneixements que té sobre el bosc i les habilitats culinàries. Té 31 anys, viu a Sant Celoni i ara treballa de pintor.
D'aquesta història que us explicarem avui, n'hi ha un llibre que ha escrit un d'ells, el Sergi Monrabà, que es titula Emboscats, una experiència d'autosuficiència al cor del Montseny i que ha editat Cossetània. A veure, a tardor del 2020 aneu al Montseny, que de fet us el coneixeu i viviu a prop. I com comença la història? Arribeu allà i què?
Bé, hi havia una preparació molt prèvia d'abans, en la que vam muntar una cabana, ens vam documentar bé, de totes les plantes, bolets, arrels, fruits que podíem aconseguir, i després de tota aquesta preparació, doncs arribem allà i passem, com sempre diem, de 0 a 100. De tindre una nevera amb totes les comoditats i tot el que volguéssim a trobar-nos enmig del bosc i dir, si volem menjar, ens hem d'espavilar.
Per tant, la cabana, entenc que l'heu de fer vosaltres de zero, no?
Sí, sí, totalment. La vam fer un mes abans d'anar-hi, perquè al final tot el desgast físic que requeria fer forats, moure pedres, troncs, amb l'aliment que consumíem no n'era suficient per tenir prou energia, diguem-ne.
Va, per tant, això ho vau fer un mes abans, quan encara menjava normal, entre
Correcte.
Cometes.
Correcte, podíem estar allà amb una Coca-Cola i l'entrepà.
Amb què es fa una cabana, Adrià?
La cabana, bàsicament, depèn si tens cotxe o no, depèn molt de la logística. Allà no teníem cotxe i, per tant, intentàvem utilitzar el que teníem al cantó, a dins del bosc. Intentàvem utilitzar, ja és un bosc d'alzines, utilitzàvem troncs d'alzines, una mica el que vam fer és talar alguna alzina, ja que estava ple d'alzines, una mica al terra, anivellar-lo. El terra és al mig de bosc, el bosc no és pla, feia pendent, llavors el que vam fer amb troncs d'alzina, pedres, vam fer un encofrat per anivellar el terra i després tot el que és la brancada d'alzina per recobrir i quedar una mica amagats, no? Que és la intenció una mica d'amagar-nos.
I resguardar-nos del bé.
Se'm fa una muntanya, millor dit, només de pensar-ho en això.
Clar, el Montseny és molt gran. El primer lloc és dir, bueno, on fem aquesta cabana? On ens estarem, Eric? Diguem, clar, anem a un turó de l'home,
Tampoc es pot dir just, però és una altura entremig.
Entremig.
Sí, de cim i de la falda.
Sí, això vol dir per sota dels 1.000 metres,
sí,
no?
Sí. Com més amunt, més difícil trobar aliment, també. Arriba un punt on hi ha escassetat, ja no hi ha arbres. Per tant, sí, havia de ser un punt intermig entre la societat i el cim.
Quines condicions us autoimposeu a vosaltres mateixos? Diguem, intentareu passar un mes al bosc, quatre persones, quatre amics, quatre persones que coneixeu més o menys el Montseny, intentareu fer una vida diferent. Amb quines condicions heu de seguir, Sergi?
Els límits que ens imposaven principalment eren alimentaris. És a dir, no ens vam posar límits a l'hora de portar eines, de portar doncs, un encenedor si havíem de fer foc. Simplement aliment, l'objectiu era que fos exclusivament del bosc i així ho vam fer.
Però què vol dir aliment del bosc? O sigui, vol dir caçar, per exemple?
Cap de nosaltres és caçador. De fet, si haguéssim pogut caçar, poder encara hi seria.
De fet, jo em vaig portar un arc de fletxes, sí, perquè ja estàs practicant, i res, o sigui, veia un tudor, l'anava a disparar, i abans que disparés ja estava volant, ja era impossible. Sí, sí. Algun peix, però ja això ja el dirà ja...
Val, sí, per sí. Tant, o sigui, quin és l'aliment principal?
Tot el que queda, sí. Que seria des d'arrels, que no es veuen, les plantes a sota tenen arrels, no? Com seria una patata, que és un tubercle, pues, hi ha moltes plantes que l'arrel és comestible, moltes plantes, també teníem fruita, hi ha molta fruita aquesta època, cirera d'arbós, aranyó, pometa de pastor...
Bolets, si veu una tardor, sí?
També.
Sí?
Adojo, sí, sí.
I la castanya, que diguéssim que era un dels elements centrals de la nostra dieta que vam inventar ja. Uh-huh.
Dormir. En aquesta cabana que us feu vosaltres, a dins què portàveu, sacs de dormir?
Sí, sí. Amb això no ens vam imposar límit, portàvem un sac de plomes amb tot el confort i dormíem tots junts apretats en un racó de la cabana. I la veritat que al principi es feia una mica dur, però als pocs dies t'adaptes i passa a ser còmode.
Clar, vol dir que segurament aneu més amb l'horari solar, no?
Totalment. De fet, el nostre despertador eren els ocells, literal. Sabíem més o menys quina hora érem a partir de que els ocells començaven a cantar i ja començava el nostre dia. I a la que s'anava el sol, doncs ja res, una mica de foc i una mica quatre converses i cap al llit.
Però clar, te'n vas al llit, te'n vas a, diguem, en aquesta cabana i no comences a sentir totes les fresses del món, de tots els animals del món que hi pugui haver al Montseny? Això passa a la nit allà o no?
Totalment. Al bosc no hi ha silenci, sempre hi ha animals, el vent, la pluja, bueno, tot el que... tots els elements meteorològics i naturals, així que mai et sents amb aquesta sensació de silenci absolut.
Bueno, quan arriba el senglar? A veure.
Va arribar.
Va arribar el senglar, sí?
Sí, sí. Estàvem dormint, bueno, ells ja estaven dormint, jo sempre em quedava una estona a la vora del foc, i això, escoltant el que hi havia al voltant.
Sí, tu ets l'últim d'anar a dormir, sempre.
Sí, soc una mica d'anar-me d'anar a dormir més tard. Uh-huh. Sí, sí. I clar, vaig escoltar un sonido, i estava per allà fent soroll, i dic... sortim, i aquest, no, ja estàvem dormint, i jo dic, que tenim menjar. I, no ens vam atrevir a sortir, però clar, la porta...
Però tu vas arribar a veure el senglar, o no?
Vaig assomar una mica així per una finestreta que teníem, i el vaig veure per allà, entre les olles que teníem i els restos que havíem sopat. Sí, sí. I clar, o sigui, estàvem dormint, i jo volia sortir, almenys per gravar-ho, saps, documentar-ho, i no em van dir, no sortim, perquè a sobre, clar, podia entrar per la porta i no sortir, perquè la porta no hi havia porta, era com una sàbana, no?
Sí.
Una sàbana, i allà estaria atrapat, i llavors ja era ell o nosaltres. Sí.
A part del senglar, quins altres, a part de senglar i ocells, evidentment, quins altres animals et trobes amb el seny? A veure, Adrià.
És una època que les serps encara no s'han amagat del tot, vam veure alguna serp, no? I l'animal que ens feia més companyia, com ha dit l'Oriol, eren els ocells. Els ocells ens avisaven quan faltaven 30 minuts, una hora, ja comencen a cantar abans que surti el sol, avisar que sortirà el sol, si ve pluja també avisen que plourà. És una mica el xivato, no?, que ens va dient tot el que vindrà. Els ocells ens acompanyaven durant tota l'estància ja. Mm-hmm.
Higiene. Què? El riu? O...
Vam fer una dutxa.
Sí. Vau fer una dutxa?
A partir de la canya de bambú, que vam anar a recol·lectar al costat d'un riu, perquè ja van créixer bastant de grosses, i ja vam fer com una carxofa, aprofitant la caiguda d'unes feixes on estàvem, i sí, funcionava molt bé.
Es necessitava dues persones per dutxar-se, perquè, clar, al final és una canya de bambú, no?, i un ha de tirar aigua per un cantó i l'altre està sota esperant que caigui per l'altra banda.
I aigua freda?
Bueno, no, la bullíem, mm-hmm. I era calenta, al final era calenta, sí, mm. Sí, sí.
Paper de vàter? Us en veu endur?
Bueno, els primers dies teníem un rotllo que havíem portat, però ràpid es va acabar i llavors ja hi ha plantes que també poden fer aquesta funció, com poden ser les fulles de bardana.
Les ortigues no, eh?
No, les ortigues ens les menjàvem.
Clar, ara molta gent us està escoltant, continuarem amb aquest relat, eh? Són aquests quatre nois de Mosqueroles, Sant Celoni, no? Del prop del Montseny, que diuen, escolta, volem fer aquesta experiència de passar un mes al mig del Montseny, aïllats, separats de tothom, només amb nosaltres, només alimentant-nos del que trobem al bosc, que s'ha recollit ara amb aquest llibre que es diu Emboscats, que ha escrit un d'ells, el Sergi Montrabà, que ha publicat Cossetània, i la gent està preguntant, per què? N'hi ha cap necessitat? O sigui, quina necessitat hi havia de fer això? Diguem, cadascú de vosaltres m'agradaria que em donguéssiu una raó per la qual veu fer això. A veure, Sergi i Adrià, vosaltres dos veu ser els impulsors, una mica tot això. Sí. Adrià, per exemple, per què?
Bueno, des del meu punt de vista era posar en pràctica tot el que estàvem aprenent, no? Al final, tu quan estudies, no?, vas aprenent i hi ha un dia que ho poses en pràctica. Doncs per nosaltres posar-ho en pràctica significava anar a viure al bosc, i era un moment de la vida, no?, que el temps es va parar, perquè nosaltres vivíem a Mosqueroles, va arribar el Covid i treballàvem a hostaleria i l'hostaleria va parar en sec. Llavors, quina millor manera, no?, que posant en pràctica anar a viure al bosc, no?, que una mica... A mi em recorda a una prova de fe, no?, com fan els musulmans amb el Ramadan, doncs una mica és superar-se a un mateix, no?, veure fins a on ets capaç d'arribar.
I
una
mica... Per tant, tu ho compares a un Ramadan, no?, de dir, escolta, me'n vull posar, sí, a prova, d'alguna manera. A veure, sí. Sergi, l'altre impulsor.
O sigui, jo també estaria d'acord amb això de la prova de fe, però jo també, personalment, jo m'ho prenc com una aventura romàntica. A mi aquestes coses sempre m'han mogut molt, sóc molt fan de Cap a Terres Salvatges, de les novel·les, bueno, dels relats de Turó, que són gent que ho ha fet a un altre nivell, podem molt més extrem i tot. Turó va estar 2 anys al bosc, i era, doncs, portar aquestes idees que teníem al cap, materialitzar-les en una experiència pròpia. I què millor que a casa.
Ells dos són els impulsors, i l'Oriol i l'Eric són els que es van deixar convèncer, per, si m'ho deixeu dir així. Oriol.
Va costar convèncer-vos o no?
No, realment no, perquè, bueno, ja veníem, en el meu cas, ja veníem d'una aventura del Yukon, que vam anar el 2019 a Canadà a baixar pel riu amb canoa, que diguem-ne que allà ja vaig sortir per primer cop de la meva zona de confort. I, bueno, realment... havent superat allò tan lluny de casa, ens plantejava aquest cop una cosa més a prop. Sí que potser jo era el que tenia menys coneixement de l'entorn, de tema plantes i tal, però sabia que, bueno, que amb l'equip que teníem... I jo realment anava tranquil perquè sabia que...
Que amb aquests que no podia anar malament, exacte, que tenies bons companys. Eric, a veure...
Clar, jo passo molt temps al bosc i per mi era... O sigui, un plaer estar 30 dies al bosc.
Tu per què passes molt temps al bosc?
Soc un aficionat, soc un apassionat. Igual que ell, veig una planta, un bolet, i és com si s'il·luminés. Sí. I sobretot, sí que amb cuat està molt bé, però crec que sol és molt millor anar al bosc perquè entres en contacte amb tota la natura.
Sí, tu et sobraven ells tres, no?
Una miqueta. No, es canviaria,
Però fèieu escapades, és a dir, o sí, estàveu sempre junts, sí, o almenys que hi haguessin dues persones juntes, o no?
Intentàvem que fossin 2 i 2. Uh-huh. Sí, però a vegades algun dia, bueno, si és aquí a prop, al riu, agafar aigüeta o alguna planta que ja tens reconeguda, que on està, doncs pues sí.
Intenteu fer-me... Veu passar 25 dies i 25 nits allà. Intenteu fer-me el relat d'un dia. Va, entre tots quatre. Qui comença? És a dir, des de que us lleveu...
Al foc.
Fins que us aneu a dormir. A veure, Sergi, comença.
Bé, començo
tu.
Jo. Sí, com ha dit l'Eric, la base era el foc. De fet, estàvem tot el dia entre foc i fum. El primer que fèiem, doncs, era... El primer que s'aixecava anava al foc de fora...
Que això devien ser, què, a les 7:15, no?
O tranquil·lament, sí, sí. Uh-huh. I, doncs, era tornar a encendre el foc. Sempre teníem les brases del dia previ, així que no era molt difícil. Ja teníem una mica de brancada preparada del dia abans. I era començar a preparar l'esmorzar, que ja era una aventura d'hores, esmorzar. I això jo crec que ens ocupava unes 2 o 3 hores. No?
I, per exemple, què podíeu esmorzar? Dic, perquè la gent pensi que esmorza ell normalment i que esmorzava allà.
El nostre esmorzar típic eren galetes amb marmelada, que eren galetes de castanya amb un procés molt lent i elaborat de processar la castanya, i llavors les marmelades que també havíem anat preparant els primers dies, de mores, de rosa mosqueta, de tot el que tinguéssim a la base.
Tot això fet allà, que la gent no s'imagini que portàveu les galetes comprades del súper, no? I ni la marmelada, etc, etc. Molt bé, ja us tenim esmorzats, Adrià.
Vale, ja tenim la panxa plena, que això és molt important.
Que és un dir, no?, la panxa, sí, plena.
I llavors l'esmorzar servia per agafar forces per anar a recol·lectar, no?, del rotllo. Clar, no teníem neveres, sí que teníem algun sistema de rebost, no?, per exemple, la nyàmera, que és un fruit que està sota terra, doncs l'emmagatzàvem, un cop el recollíem, l'emmagatzàvem i el deixàvem sota terra perquè es mantingués més dies. Però el dia a dia normalment recollíem fruits pel mateix dia. Llavors el que fèiem és sortir a recol·lectar, no? Al matí ens el passàvem recol·lectant, bàsicament.
Bueno, sí, de fet, això que diu l'Adrià és tal qual, però clar, no cada dia sortíem a recol·lectar. És a dir, hi havia dies que potser et passaves 5 hores només processant l'aliment que ja teníem. I a més, també, no, com podem millorar el nostre refugi, què ens podem fer més, què podem muntar? Vam fer un forn de pedra i fang, realment, que allà ens va anar molt bé per deshidratar tot el que és això, la castanya... I, bueno, clar, al final eren dies que passaven lents.
Va, llavors arriba l'hora de dinar, ja hem sentit l'esmorzar. Què podia ser el dinar, per exemple?
El millor dinar, sens dubte, va ser nyoquis de castanya amb salsa de ceps.
Nyoquis de castanya amb salsa.
I els nyoquis, d'on surten els nyoquis?
Bueno, doncs, com deia abans en Sergi, processant la castanya era del fet de que la culls, la torres una mica, després la peles, després la matxaques i amb un tamitzador fa que quedi la farina, no? Llavors ho barreges amb una mica d'aigua i llavors la salsa ja, clar, ja era més cosa de...
Sí, bueno, portava la nyàmera, sí. Perquè és com el nyoqui porta patata i ficaven la nyàmera, que té sabor a carxofa. Que, de fet, després de sortir d'allà, ja no vaig menjar més el carxofes. El vaig avorrir, de tant menjar més llàmeres. I, clar, fèiem el nyoquis, després a la tarda sí que ens relaxaven una mica, el que deia també processant, perquè era tot el dia.
Però la tarda migdiada, diguem, després de dinar?
Alguns sí que feia migdiada, jo no soc de migdiada.
Ha assenyalat el Sergi.
Bueno, sí, ens tombàvem allà, perquè, clar, el que passa és que quan estàs al bosc, estàs tot el dia a l'aire lliure, però no et toca el sol. I sempre buscàvem algun racó aixecat perquè tombar-nos i prendre una mica el sol, ni que fos.
Clar, perquè això ho veu fer la tardor, diguem,
sí, sí,
no?
Sí,
que
sí.
És una època, clar, que la tardor al Montseny, diguem, ja és com l'hivern a molts,
sí,
altres llocs,
sí,
eh?
Sí, sí,
diguem,
sí,
no?
Sí.
La tardor a mig del bosc, 700 metres, no?
Sí, sí, sí.
Per tant, migdiada quin fes, quin no,
no? I a la nit després ja fèiem la típica sopa. A la nit fèiem la sopa, la xerrada, la vora al foc, teníem com un 400 i un foc que vam fer de fang també, que encara està allà, encara perdura. I era això, xerrar i d'hora, a la caquilla al sol, una hora com
i
molt...
I TikTok, Instagram.
Tot, penjant-ho així, selfie...
Però, no, o sigui, no. Què mòbils?
Res. Tenia un ell.
Sí, portàvem un mòbil, bueno, perquè se'n fien de mi, de que sí. Saben que no el faré servir, però era com quan...
Perquè tu, Sergi, que ets una mica el tranquil de tots,
sí,
quatre,
sí,
és ell?
Bueno, no sé.
És ell,
sí, sí,
no?
Sí, sí. Consens.
I era com quan vas a fer un cim, que tens un telèfon satèl·lit, per el que pugui passar, doncs portàvem un telèfon. Bueno, perquè ja que el tens, aviam, és un recurs.
Però com es carrega el telèfon? Si estàs...
No, estava parat. Era per si en algun moment havíem de trucar o algo, que algú li passés algo realment greu, que no, tampoc anàvem a morir.
Sí, al final duíem unes plaques solars que realment tot el tema de gravació, perquè tot això està enregistrat, que també ho vam filmar tot, al final, clar, no et podíem endollar enlloc la bateria. Llavors duíem unes plaques solars que les carregàvem, això, quan ens anàvem a estirar un rato, que buscàvem el sol, aprofitàvem i també les carregàvem. Llavors podíem anar carregant les bateries de les càmeres.
Per tant, telèfon mòbil no parlàveu, no entràveu a les xarxes, etc. Llibres, portàveu llibres, per si volíeu llegir.
Plantes, bolets, el que necessitàvem.
Bueno, però dic llibres, sí.
Sí, no vol dir les guies de plantes i bolets.
Ah, vale, perfecte, però no un llibre, vull dir, saps? Bueno, he fet una novel·la.
Jo personalment sí que portava algun llibre.
Val, això no hi havia prohibició per llegir un llibre.
No.
Per tant, el tranquil eres tu. Qui era el més nerviós, diguem? Eric, tu?
Sí, sóc jo.
Sí?
Ets sí,
tu?
Sí, sóc un cul inquiet, sí. Mira que vaig perdre quilos, però és que no podia parar d'aquí cap allà i s'ha de fer això, l'altre... I clar, vaig perdre energia bastant. I vaig... O sigui, sóc el que reconec que a mi em feia falta una mica de carn. Per estar ja més temps, diguéssim, si m'hagués estat allà 3 mesos...
Aquell senglar que vas veure.
Sí, faltaven 5 dies perquè... Vamos, o sigui, no mala, com diuen, perquè si no aguantàvem. Me n'anava por ahí a caçar, a prendre mínim. Sí, sí. Sort del peix.
Clar, anava a dir això. O sigui, va arribar un moment que tota aquesta alimentació que dieu es va complementar amb el riu, diguem, truites, o què vau trobar?
Sí, però molt poc. Abans es podia pescar molt més al Montseny del que es pot ara i realment, si haguéssim tingut un riu abundant en peix, la cosa hauria canviat molt. No haguéssim estat 25 dies, jo crec que haguéssim estat més.
Estem parlant amb el Sergi, amb l'Adrià, amb l'Oriol i l'Eric, aquests quatre joves que van decidir la tardor del 2020 passar un mes sencer enmig del Montseny, menjant només el que trobaven allà i que ho han recollit ara amb aquest llibre que es diu Emboscats del Sergi Monravà.
Hi ha diversos oients que estan preocupats perquè diuen que si teníeu algun tipus de permís, perquè talar alzines, fer foc al bosc, que són coses que en principi no es poden fer.
Ara comencen a xiular.
Ui, ara...
No, aviam.
Som locals.
Hi ha una cosa que no es té en compte mai, que és que el Montseny molt està en mans privades. Vale? Nosaltres, quan vam anar reconeixent la zona, doncs sabíem a quin bosc ens ficàvem. I llavors doncs, vam parlar també amb els... amb els propietaris i... Bueno, sí que tot és una mica així, que s'aguanten pinces, havíem de vigilar, però sí, sí, anàvem una mica així.
Quan comencen els problemes, diguem, per exemple, amb l'alimentació, no? Això que dius, hosti, un dia fa molta gràcia tot això, estem buscant, no sé què, clar, però hi ha un moment que dius, escolta'm, és que no m'aguanto dret, és que estic caient, em marejo, no em trobo bé.
A partir del desè dia ja començàvem a notar que no podíem anar gaire lluny, no? Vull dir, si els primers 10 dies fèiem escapades, excursions per recol·lectar 2 hores, a partir del desè dia vam haver de retallar i moure'ns el mínim possible perquè si no ens passava molta factura. A partir del desè dia, diria jo.
Sí, tots esteu d'acord amb això.
És que a més va ser com una cosa conjunta, va ser un desplaçament que anàvem a buscar bolets i va ser el tornar que estàvem allà a la cabana i era com, buah, si és que si no ens aguantem, ja no tenim energia per res en aquell moment. Que al final suposo que és un tema d'adaptació. Si haguéssim estat més temps, jo crec que el nostre organisme encara s'hagués adaptat més a tot el que estàvem ingerint i...
Ningú va estar malalt de trobar-se malament? Ningú,
no,
eh?
No.
Cap baralla?
Això? Sí.
Alguna sí que va haver-hi. Sí? Però bueno, una discussió més pel foc, una trifulca, la tensió de tot.
A veure, la baralla és baralla... Eric Adrià?
Sí, sí. Va ser així.
És que a veure...
Perquè clar, l'Oriol aquí...
Som amics, ens coneixem.
S'ha xivat.
Amb qui barallo, si no...
Què va passar, a veure, amb aquesta baralla?
Bueno, va ser res, coses, discussions sense sentit. El foc, que no es bufa així. Va, tu què em diràs, que vés a recollir llenya, ja què sé, ja està. I una cosa pitjor, l'altra, però... I se'n va anar, un dia que a sobre se'n va anar... Vamos, o sigui, molt lluny, i no el vam veure fins la nit. Estàvem preocupats...
Bueno, ja patíem, eh? Ja patíem tots, clar. Bueno,
sí, però què passa, Adrià? Vas marxar emprenyat o...?
Sí, bueno, necessitava que em toqués l'aire una mica, allunyar-me...
A veure, el Montseny, en principi, si una cosa toca és l'aire, no? Però...
Allunyar-me d'aquell ambient, no? I el que vaig fer és pujar amunt, muntanya amunt, muntanya amunt, muntanya amunt, fins que vaig estirar un prat a passar el dia, bàsicament. Sí, bueno, suposo que una mica el context, no? El context de viure una experiència així porta una situació límit, i en una situació límit, pues, treus el monstre que tots tenim a dins, no? I una mica jo crec que va ser això. No? Sí. Però
ens vam donar una abraçada després i molt més.
Sí. Vau veure baixar, que no sabíeu si tornaria o no. Hòstia, clar, quina alegria, sí, no? Quina alegria.
La nostra amistat s'ha reforçat.
I vas aprofitar per recol·lectar? Sí.
Algú vaig agafar.
portar.
No sé si raïm de paret o farigola.
Sí,
no
sé, farigola, sí.
Escolta'm una cosa. Clar, parlàvem abans de les vostres trobades o topades amb animals i amb persones. Això estàvem enmig d'un confinament, tardor del 2020, que ja no sé si era municipal o comarcal o què era, però...
Era municipal.
Era municipal, sí. És a dir, la gent no podia sortir al seu poble.
No. Nosaltres, en el nostre cas, clar, estàvem dins del municipi, perquè al final Mosqueroles és tota l'extensió gairebé fins al Turó de
l'Om. I si no, ja prescrit, no pateixis. El que vull dir és, us veu trobar gent allà enmig del bosc?
Sí, bueno, jo me'n recordo un dia, que crec que tots el recordem, que estàvem justament a la cabana, és a dir, que estàvem bastant a dintre, no és que estiguéssim en un camí o el que sigui, i va aparèixer un noi que vam veure l'Oriol i l'Eric, i l'Adrià i jo estàvem d'esquenes i ens vam començar a dir... Oi, que hi ha algú per allà? I l'home ens va veure i jo crec que tal com ens va veure va dir ui, no sé on m'he ficat.
Ah, sí, sí.
I va girar cua directament.
És que veus allò i corre.
Clar, va començar a córrer, sí.
Ara us veig les pintes aquí, però clar, no deu ser el mateix si portes 20 dies, no?, allà enmig. I a més, vosaltres què us penseu? O sigui, algú de vosaltres, a veure, Adrià, tu vas pel bosc un dia, no? Puges sí. I dius, mira, vaig pel bosc. I et trobes 4 tios que tenien una pinta semblant a la que teniu vosaltres. Què hauries pensat? Què estan fent allà?
Bueno, suposo que jo diria que no hagués tingut temps de pensar. Coses dolentes, segur. Que estan fent coses dolentes, segur. I hagués fugit per potes.
Com a mínim tenen una plantació de maria aquí, de, no?
Sí, d'hectàries.
D'hectàries i hectàries, no? Que estan aquí, sí, que sí. No els emprenyin. Escolta, i al final d'aquesta història hi ha una cosa que no entenc, que és que viu d'aguantar un mes i aguanteu 25 dies.
Sí, bueno, perquè jo crec que el nostre objectiu principal era no anar a patir, que això ho hem remarcat molt, no, no som com aquests programes de televisió americana, no? D'aviam com sobrevisc amb el més límit, no? En un desert i exprimint la meva merda per agafar nutrients, sinó que volíem viure realment del bosc i de lo que ens donava. I llavors en aquell dia vam dir, bueno, hem arribat a un punt on estem notant una davallada d'energia molt bèstia, ens sentim malament en aquest sentit físic, no passàvem gana, però sí que no teníem energia i vam dir, bueno, ens sentíem tots satisfets, jo crec, en 25 dies, i vam dir, fins aquí ja n'hi ha prou.
I també estàvem acabant els recursos que estaven al voltant, ja portàvem 25 dies d'acabar amb la subsistència de... Oh, no, els animals se n'havien anat, no hi havia ni ocells ja.
La castanya, que era l'ingredient principal, va com... o sigui, ja va arribar l'època que, en...
que es cassejava,
no n'hi
ja.
havia. Llavors tiràvem molt de castanya, fèiem farina a partir
llavors
de
vam començar a processar altres coses, aviam si podíem fer una nova farina. Vam agafar glans, vam agafar la... recordo l'arrel del card marià també, i vam intentar processar noves formes de farina que no ens donaven el mateix que la castanya, òbviament.
Passen 25 dies i quan torneu, clar, esteu 25 dies totalment desconnectats, hi ha alguna notícia, alguna cosa que us sorprengui? Que digui, ostres, ha passat això.
Sempre es mor algú quan ets de viatge, no? Que torna, hòstia, no sabia, mira, no...
Jo diria que no, perquè també el món estava parat. Amb el Covid jo crec que vam tornar i tot seguia bastant igual.
Alguna restricció que havien afegit o havien tret, però bueno, vivíem en bucle en aquella època.
I a casa, les famílies, les parelles, patien... Ho van entendre?
En el nostre cas, com que ja veníem de l'experiència prèvia...
El nostre cas vol dir...
Bueno, els dos. Els tres, també hi era.
Sí.
Ja vam patir en aquell moment, quan ens vam anar al Canadà, llavors com que sabien que era una cosa que estava aquí, però, bueno, a molt males, no?
Sí, va, molt malament de seguida.
Els tenim aquí a l'hospital i ja
baixaran,
està.
No?
Exacte.
De seguida baixaran. Deixem que saludi, que tinc el telèfon en Fel Feixedes. Fel, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Molt bé, molt bé. Estaves escoltant això, Fel?
Collons, si esteu escoltant. Jo, que només surto al carrer i sento un ocell que passa ràpid i ja m'espanto, imagina't aquests dies aquí al mig del Montseny, la mare que els va...
Bueno, però tu ets d'Arbúcies, escolta'm, que...
Jo faig 80 passos i tinc el caminet de la Font del Ferro aquí fora i em puc començar a enfilar i vaig anar dalt al Montseny. Però aquest caminet de la Font del Ferro, si l'haig de fer sol, gairebé no el faig, perquè segurament sortirà algun gos. Quan vaig amb gent, no surten mai. Si vaig sol, sempre surten. I a mi, que em foten pels gossos, imagina't tu encara aquest Montseny com han fotut aquests tios dormint i tot. Jo, allò del senglar, només de... Bé, que hi pot haver-hi un senglar 2 quilòmetres al meu voltant, és que ja no surto de la cabanya aquesta. Tremendo, tremendo, tremendo. Trobo tremendo. Havia de ser molt ben parit, eh?
La castanya t'agrada, però, Fel?
Sí.
Perquè
sí,
veig que és bastant imprescindible,
diuen,
eh?
No, no, tot el que diuen ja m'està bé, però jo penso, vale, hòstia, amb l'edat que tenen ells, 4 amics, collons, espereu-vos quan obrin i us aneu a un apartament a la Costa Brava, saps? I també et passen històries, no has de patir pel senglar, saps què vull dir? Ah, també ho feu, vale, vale, doncs ho vols fer un dia, expliqueu-ho aquesta, perquè
o sigui,
si no...
Que, si agafen l'apartament a la Costa Brava, que et truquin, no?
Llavors aniré, llavors aniré a fotre'ls-hi una visita.
Ah, sí, sí, eh?
Però si tornen a fer-lo del Montseny, no, ja llegiré el llibre.
Va. Escolta, perquè Sergi, per exemple, diguem, s'ha acabat aquesta història, es va acabar en el seu moment, ara, a més, l'has escrit en aquest llibre que es diu Emboscats, el fet d'escriure també et fa pensar més, no?, sobre el que veu fer en aquell moment.
Sí, sí.
Què n'has après o què n'has tret? Quina conclusió? Dius, mira, aquell somni que tenia, doncs ja està, escolta, ja veig que això no és possible, o sí que és possible, o què?
Bueno, jo crec que tots amb l'experiència doncs, vam veure els límits també, no, d'aquesta idea. Un dels quals és que si estàs en un lloc assentat els recursos s'acaben. Llavors hagués sigut imprescindible que fóssim nòmades.
Nòmada t'agradaria més, Fel?
Bueno, ja ho soc bastant, no? Vaig a buscar el menjar amb altres poblacions intentant fer riure la gent, saps?
Exacte.
És una mica això, eh?
Sí, sí, sí.
És, el que passa és que hem evolucionat, vaig amb cotxe i no tinc senglars al voltant, però ja és una mica això la meva feina.
Per tant, nòmada millor, si et vas movent perquè vas trobant més recursos. Què més?
Caçadors. Bueno, és lo típic, no? Havíem de ser caçadors-recolectors i nòmades, el que ja se sap de com es vivia així. I també, bueno, també he après que pots intentar viure d'aquesta manera, però un cop retornes a la societat, ràpidament tornes a la vida normal i corrent. O sigui, molt ràpid ens vam adaptar. Tampoc vam estar tant temps fora al final, no? 25 dies no donen per realment sentir-te fora del tot, i ràpid jo crec que hem tornat a adaptar-nos.
Això, Eric, és, ja ho he fet, he posat una creueta al costat de les coses que he de fer a la vida, o, escolta, m'agradaria tornar-ho a fer.
Jo ho tornaria a fer. Sí? Jo els insisteixo que mínim una setmana o dues setmanes a l'any fer una altra i gravar, si fa falta fer un altre llibre, i diferent temàtica, per exemple, dos i dos. I pues, tenim que arribar a un puesto sense res de menjar. I no sé, jo he fet bastantes propostes, a veure si les accepten o no.
La cabana segueix allà?
Sí, o sigui, una mica sense sostre i tot així una mica, però jo crec que en un dia o dos de
feina ja el torneu a tenir aixecat. Sí. Oriol, què? Vull dir, tu hi tornaries o no hi tornaries?
Ah, sí, sens dubte. Al final, les preocupacions reals allà les vam veure, no? Que al final és alimentar-se i tenir un sostre, no? Que és una cosa que ho tenim al nostre dia a dia, per sort, els que estem aquí, ho podem dir tots, que no ens ha faltat mai, no? I un cop ets allà dius, bueno, vale, és que realment l'únic problema que se'ns planteja és avui què mengem, no? I dormirem calents, és l'únic, és una cosa que donem per fet, perquè sempre és així el nostre dia a dia. Mm-hmm. Llavors, molt bé.
Sí, pot sonar una mica primitiu, no?, tal com ho ha dit l'Oriol, però diguéssim que per mi he complert un somni, no?, això de llevar-te, no tenir preocupacions, només preocupar-te pel menjar durant les 24 hores d'avui i demà, igual.
Home, com a
igual,
preocupació no està malament, eh?
No està malament.
Vull dir que a mi em preocuparia bastant què menjo avui, eh?
No, però em refereixo que aquí tenim masses coses al cap, no? I el fet, i estem massa connectats, no? I estem massa connectats. I una mica el que fa la gent és anar a la natura a desconnectar. Però nosaltres el que vam fer és connectar amb la natura, no anar allà a desconnectar. I jo crec que, bueno, això per mi, vull dir, viure això ens ha portat això, connectar amb la natura, no? I, bueno, ho tornaria a repetir cada any.
Per exemple, fer alfaixades. A tu ara què et preocupa, avui? Dimecres, dos quarts de vuit. Digues.
Sí, no, és que hi ha una cosa que m'agrada molt, perquè també una cosa que tenen raó, que és el que fèiem nosaltres a casa. Ens aixecàvem en pandèmia tancats i dèiem, què menjarem avui? L'únic que la diferència és que teníem la nevera plena. I quan es buidava, un de la família, amb mascaretes i 30.000 proteccions, anàvem a comprar menjar al súper i tornàvem. I va haver un moment, els que vam tenir la sort de no que ens afectés massa tota aquella pandèmia, de que hi vam trobar un plaer d'estar-nos... L'única preocupació és saber què menjaríem. És veritat que teníem mòbils i ens podíem connectar amb la família, amb els amics, però... quan ho explicaven, no m'estranya que hi hagi un punt d'enyorança, perquè hi ha un punt d'enyorança, aquell fet d'estar tancat a casa amb l'única preocupació, si estaves bé i no faltava massa de res, de pensar què menjàvem. I en canvi avui no me'n preocupo gens de que superi alguna cosa o altra, superi, en canvi tinc al cap 30.000 coses a partir de demà i fins diumenge, no? Que tenim el festimams aquí davant.
Home, no m'estranya, perquè aquest senyor demà comença... Quina edició és del festimams?
La setena.
Setena edició del Festimams, aquest festival d'humor a Girona, no? A fora de la Casa Cultura, és el pati, oi?
El pati, sí, el pati de la Casa Cultura, a l'auditori petit de la Casa Cultura i diumenge a la Mercè de Girona, tres espais.
A veure, Martí Oliveres, bona tarda.
Bona tarda.
Ha de patir. Una de les preocupacions d'en Fel ha de ser si plourà o no plourà aquests dies a Girona?
Doncs en principi no. Bones notícies, Fel, perquè no Gràcies. Ha de ploure, en tot cas, nuvolades Gràcies. De tarda, potser el cap de setmana, però demà i divendres ho encetaràs molt bé, això, eh?
Bueno, veus, ja l'estimo. De fet, haig de confessar que a l'Abel l'he anat emprenyant de tant en tant, eh? De dir-li, què, això? Fotrà un xàfec o ens enxafarà
ja,
tot?
Ja m'ho ha dit, ja.
Ja t'ho ha dit, no? Ja t'ho ha dit. I la veritat, digues, Albert.
No, anava a preguntar-los a ells si el temps era una preocupació, diguem, si us va enganxar algun temporal d'aquells macos de tardor al mig del Montseny, sí?
Sí, de xàfecs en vam tenir un parell d'intensos. I també era una preocupació perquè el temps era... símptoma d'abundància, al final quan plovia sabíem que podíem anar a buscar bolets després, així que sí, el temps era bàsic i quan teníem sol també l'aprofitàvem.
Fer el que anaves a dir.
No estava escoltant amb ell amb això del temps, que al final són les dues coses, no? Quan organitzes coses a l'aire lliure, la primera preocupació és que vagi tot bé, que venguis entrades, quan tens això fet, ara falta el temps, ara diu que no plourà, tornes a anar al començament de dir que vagi tot bé, que no falli res, que tothom estigui a gust, i per tant hi ha un punt que dilluns m'aixecaré i diré, què menjo avui per dinar? Saps? I dius, hòstia, és casa, saps? Per mi és casa pensar que menjaré per dinar. Avui no sé què he dinat, no me'n recordo, i sopar algú trobarem per aquí a casa, però mateix no estic aquí amb Excels i Words i merdes d'aquestes i
a veure si he venut entrades o no he venut entrades, si estic nerviós, si vindrà gent, ja està, no?
gairebé, sí, queda un espectacle, el de la vida Priego per acabar d'un planar, el de les Glòries Cabareteres, que falta vendre alguna entrada, però vaja, faran, els altres estan tots exhaurits i farà tot molt goig, i si el temps acompanya, hi haurà una bona barra de bar i bon ambient, per tant, contents, contents. Ara, o sigui, disfrutar-ho, però vulguis o no, ara, si em dius què vols ser, vull ser dilluns al dematí, i que hi hagi passat i que tot hagi anat bé.
No, home, no, això no pot ser, que has de disfrutar de quan pugeu a l'escenari tu i en Xuriguera.
Bueno, és que diumenge tenim una estrena, a més, vull dir, és que al mig d'aquest festival, l'últim dia, per rematar-ho, tenim una estrena, que va, hem fet unes prèvies, i espero diumenge disfrutar-ho també amb en Xuriguera. Al final, s'acaba disfrutant, però el dia abans el que tens ganes de que comenci, no? I d'aquells mitja hora abans d'obrir la porta perquè comenci el primer espectacle, el teu cap pensa de tot, no anirà bé, no sé què, fallarà allò, i llavors va fent tot, va passant tot, va anant tot bé, i és un plaer.
Doncs la Sotana, el Soterrani, en Peyu i l'Oriol Cruz, la Natza Ferrer, la Judit Martín, Feixeres i Xuriguera, l'Andrés Feingold, que el vam tenir aquí fa uns dies també amb tu, parlant d'aquest espectacle que farà dins del Festimams, ja 7a edició a Girona. O sigui, que res, disfrutar. Mira, això, em sembla que un dia ho vaig explicar en Reixac, el teu estimat Charlie Reixac, quan jugava al Barça, m'explicava que baixaven amb altres jugadors, i hi havia jugadors que patien molt, que estaven nerviosos per haver de jugar al camp del Barça, jugadors que defensaven la samarreta del Barça, i que alguns li deien, mira, Charlie, jo ara m'agradaria ja que s'hagués acabat el partit, que haguéssim guanyat 1-0, i que jo no l'hagués cagat, almenys, i ja està, i ja hauríem passat. I en Charlie els deia, hosti, però si queda el millor... Queda el partit, ara, que queda el que s'ha de disfrutar, no?
Sí, 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 sí. Jo crec que el neguit aquest és abans. Un cop l'àrbit fa pip, no? Llavors, hòstia, vols tenir la pilota, vols passar-t'ho bé, vols que no s'acabi si la cosa va bé, i aquest també serà la intenció i la cosa que em passarà al llarg d'aquests 4 dies.
Per tant, que vagi molt bé el Festimams aquests 4 dies, i nois, els 4 nois del Montseny que heu vingut avui, Sergi, Adrià, Oriol i Eric, si torneu a anar-hi, ni que sigui una setmana a l'any, us passaré el telèfon d'en Fel Feixedes, que serà una persona...
Presentarem
que...
el senglar.
Exacte. Però si hi ha gira amb un gos, imagina't.
Exacte.
Fel, una abraçada, que vagi molt bé aquests dies.
Una abraçada per tots, que vagi bé.
Festimams a Girona. Mireu, Festimams a Girona. I recordeu també aquest llibre que ha editat Cossetània, Han buscats una experiència d'autosuficiència al cor del Montseny, que ha escrit el Sergi Montrabà i que ha publicat Cossetània. Un plaer haver-vos conegut, haver passat aquesta estona junts i haver sentit aquestes vides tan diferents.
Ha estat un plaer per nosaltres també.
Moltíssimes gràcies.
Fins la propera.
Records del seglar quan el veiem.
Islàndia, amb Albert Om. És el moment de pensar en el futur, escollint el camí de la diferenciació. Vine a descobrir els nostres graus oficials, cicles formatius de grau superior, màsters i postgraus. Prepara't per liderar la transformació de les àrees de màrqueting, management i tecnologia.
Inscriu-te a esic.edu/Barcelona.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica, i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Prepara casa teva per a l'estiu. Transforma el teu exterior amb les exclusives cobertes de piscina i pèrgoles bioclimàtiques de Brissut.
Aprofita l'oferta excepcional a Brissut per les jornades de portes obertes del 16 i 17 de juny. Preu de fàbrica, sense IVA i amb muntatge i instal·lació gratuïts. Troba'ns a Cornellà. Sortida 15, Ronda de Dalt.
A Brissut. Dona vida al teu exterior.
Experimenta el sabor únic i el caràcter de la garnatxa negra de la Terra Alta amb la nova selecció de gourmet La Vanguardia. Massaluca negra de vins de relat, Mater Teresina del Celler Pinyol i Adalta negra de Terra Remota. 6 excel·lents vins negres valorats en 125 euros ara per només 79. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
El nou Volvo XC60, ara el teu abast amb una quota de només 499 euros més IVA amb 48 quotes i 40.000 de quilometratge. Oferta vàlida fins a final de mes. Aportació inicial 6.150 euros IVA no inclòs, disponible per altres terminis i quilometratges. Operació subjecta a validació de riscos. Volvo Car Renting és un nom comercial utilitzat per Ardal Service Lease. Volvo XC60. El futur ja és present. Xarxa Volvo de Catalunya.
Islàndia, amb Albert Om.
6 minuts i 3 quarts de 8. Ens posem al dia, Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Dissabte, Barcelona tindrà nou alcalde. Ada Colau ja es fa càrrec que ella no serà el govern municipal.
Sí, avui Colau ja ho ha reconegut obertament i s'ha acomiadat del ple de l'Ajuntament.
Ha estat presidenta d'aquest plenari durant 8 anys i està per veure doncs, l'alcalde i el govern que surti el proper dissabte o els propers mesos, però en tot cas segur que jo no tornaré a presidir el ple els propers 4 anys i per tant sí que em vull acomiadar com a presidenta d'aquest ple.
Tot i això, els comuns continuen insistint en un govern progressista. El PSC els ha demanat generositat per fer alcalde Jaume Collboni. I és que el PP ha deixat la porta oberta a investir el candidat socialista si Barcelona en Comú no entra al govern. Tot i això, segons el diari Ara, avui Xavier Trias ha dinat amb el popular Daniel Cirera. Per tant, veurem què passa dissabte, definitivament.
Veurem què passa si Xavier Trias o si Jaume Collboni, el nou alcalde de Barcelona, substituint Ada Colau després de 8 anys al capdavant de l'Ajuntament. Ripoll, eh? Sembla que Barcelona i Ripoll. Doncs a Ripoll, Sílvia Orriols reclama a la resta de partits que la deixin governar.
La líder d'Aliança Catalana assegura que els possibles pactes que puguin estar gestant Junts, Esquerra, el PSC i la CUP només es basen en interessos polítics. En una roda de premsa que ha fet ara fa uns minuts, Orriols també ha tornat a llançar un missatge amb connotacions clarament xenòfobes.
Cada 5 minuts canvien d'opinió i això, evidentment, un poble com Ripoll no pot assumir-ho. Que, com he dit, se'n vagin al racó de pensar i que deixin pas doncs, a qui realment ha defensat els drets i interessos dels ciutadans de Ripoll. Si algú ha patit por a Ripoll, no és la comunitat musulmana, sinó que som els ripollesos, que hem estat, com deia abans, obligats a conviure amb persones que van sentir com es cridava a matar europeus i que no van fer res per evitar-ho.
De fet, diu que si és alcaldessa, el primer que farà és demanar l'expulsió de les persones que tinguin una situació irregular. Ara mateix, les converses per desbancar Orriols continuen encallades. Des d'ahir, Junts reclama liderar una alternativa, mentre que Esquerra, el PSC i la CUP volen fer un govern tripartit i demanen a Junts que els doni suport des de l'exterior.
I avui ha mort l'expresident d'Òmnium Cultural, Jordi Porta, als 86 anys.
En un comunicat, l'entitat ha destacat que Porta va dedicar la seva vida a la promoció de la llengua, la cultura catalanes i al foment de la democràcia. Era filòsof i activista i va ser el setè president de l'entitat. L'actual president d'Òmnium, Xavier Antic, considera que la seva època va marcar un punt d'inflexió perquè va modernitzar i obrir Òmnium a la societat.
I aquesta nit, uns clàssics de Who aterren per primer cop a Barcelona. La banda britànica de pop-rock actua al Sant Jordi a partir de 2:15. Seguirà la Maria Cusó. Maria, bona tarda.
Hola, bona tarda. Força tranquil·litat ara mateix aquí a les portes del Palau Sant Jordi quan queden poc menys de 2 hores per aquest esperadíssim concert de The Who. Un concert molt esperat per 3 raons, bàsicament. Perquè encara que sembla increïble, és la primera vegada que aquestes llegendes del pop-rock britànic actuen aquí a la ciutat. Recordem que havien d'actuar-hi el 2006, però van anul·lar l'actuació i finalment només van fer concert a Madrid. També perquè serà una gira simfònica, és a dir, estaran acompanyats d'una orquestra i no una orquestra qualsevol, sinó l'Orquestra Simfònica del Vallès. Per tant, una oportunitat de veure'ls en un format molt diferent i també perquè serà l'única parada que faran a l'estat espanyol i una de les poques que faran a Europa. Després visitaran Berlín i París. Com dèiem, però ara força tranquil·litat, però hem de dir que ja van venint aquí els fans, molts d'ells equipats amb samarretes emblemàtiques de The Who d'aquests més de 60 anys de carrera. N'hem vist de tots els moments històrics i també hem vist alguns neòfits, perquè hem de dir que la mitjana d'edat és força alta, però hem vist un parell de famílies que venien amb els nens, que probablement era el seu primer concert, per allò que diuen probablement de no perdre's el que serà una de les últimes gires d'aquesta banda que tenen pràcticament tots 80 anys.
Doncs sí senyor, ho veurem a partir de 2:15, disfrutarà i ho explicarà la Maria Cusó. Gràcies, Maria.
Fins ara.
Roger Saperes, bona tarda.
Hola, bona tarda, Albert.
Esports, Messi va ser que no. Veurem a veure què passa ara amb Ilkay Gundogan.
Sí, el migcampista i capità del City és ara mateix el gran objectiu del Barça de cara a la propera temporada. Jugador de qualitat contrastada que acaba contracte i que arribaria, per tant, a cost zero. Com explicava aquest migdia la Marta Ramon, l'entorn del jugador es va reunir amb el club blaugrana via telemàtica. El que li van transmetre al Barça és que Gundogan només contempla dues opcions, o bé seguir el City o vestir la propera temporada amb la samarreta blaugrana. Malgrat valorar aquesta proposta, el jugador també té dubtes per la situació econòmica del club, situació de la qual n'ha parlat aquesta tarda Joan Laporta davant el Senat del Barça. El president ha confirmat el que vam explicar a RAC1, i és que el Barça està excedit en matèria de fair play.
Nosaltres encara, malgrat els esforços que estem fent i que continuarem fent i que ho aconseguirem, i us diré per què, ja hi ha mostres de que anem pel bon camí, doncs encara hem de seguir reduint aquesta massa salarial esportiva per tal d'arribar al límit que ens dona la Lliga de Futbol Professional.
El president també ha dit que s'ha de fer un pas més i després de guanyar la Lliga considera que la propera temporada els objectius han de ser més ambiciosos per assolir-los. Xavi considera clau la incorporació de Gundogan per dotar de talent la plantilla i tenir un jugador de garanties per substituir Pedri en aquells partits on el Canari no pugui jugar. Els propers dies el migcampista alemany té previst anunciar el seu destí.
I avui semifinals d'aquesta competició que s'han inventat fa 4 dies, no?, de seleccions Nations League.
Sí, que té encigalat el Damià López. Avui a 3:15 des de l'estadi de Cuip a Rotterdam, Països Baixos, Croàcia, i demà a la mateixa hora la segona semifinal que jugaran Espanya i Itàlia.
Gràcies, Roger.
De res, bona tarda.
I després d'haver calmat Fel Feixedes, que els propers dies, almenys demà passat, sembla que Girona no ha de ploure i que es podrà fer el Festimams bé. Què està passant avui, Martí Oliveres?
Doncs mira, pendents encara d'algun ruixat, res a veure amb els aiguats d'ahir. Tranquil·litat, un cel mig ennuvolat en conjunt, però encara descarrega, fins i tot amb una mica d'alegria, entre l'Anoia, la Segarra, al voltant d'aquesta zona de l'altiplà central, alguns ruixats que ara, amb la posta del sol, aniran de baixa. Podem esperar un dijous, tranquil, amb força estones de sol, alguns núvols poc importants i encara amb calor. Déu-n'hi-do, avui s'ha arribat als 33 graus en moltes poblacions de la Vall de l'Ebre, 32 cap al Pla de Lleida, fins i tot 31 a Viladecans, 26-28 a funció del barri de la ciutat de Barcelona, calor ja d'estiu, pràcticament la que toca aquesta època de l'any, i aquestes pluges com amb quantitats més destacades, aquesta tarda fa pocs minuts, 9 litres per metre quadrat al Montmell, 9, res a veure amb els més de 80 que queien ahir, per exemple, a la ciutat de Terrassa, amb aquestes inundacions també en altres punts. I al final de la setmana, això que comentàvem abans amb en Fel, tranquil·litat, més sol, com molt de cara al cap de setmana, algunes tronades de tarda al Pirineu.
Reykjavik.
Mira, Reykjavik van ensumant ja una mica la primavera. Avui de 7 a 15 graus, cel tapat, demà també es manté ben tapat, però una màxima de 16 graus.
Gràcies, Martí.
Que vagi bé.
T'han retardat un vol i has estat hores esperant a l'aeroport. Saps com demanar una indemnització? Jo tampoc ho tinc clar, per això hi és Legalitas, perquè els seus advocats t'ajuden a solucionar aquests temes que no controles. A més, és molt senzill, pots consultar-los qualsevol dubte per telèfon o internet sempre que ho necessitis. No ho dubtis, contracta la seva tarifa plana per només 25 euros al mes i deixa els teus assumptes en mans d'autèntics experts. Fes-te ja de Legalitas trucant al 900 100 608. Legalitas i segueix amb la teva vida.
Pep Martí, bona tarda.
Bona tarda.
Amb el Pep Martí cada dimecres ens endinsem en el món dels que manen a Catalunya a través de la vida i miracles de les 50 famílies que mouen els fils a Catalunya amb aquest llibre que va escriure juntament amb el Miquel Macià. Un llibre molt i molt i molt recomanable que anem desgranant setmana a setmana aquí, tot i que a vegades et fem una petició extra. No, avui seria un cas d'una petició extra.
Últimament li estem fent moltes peticions extres, em sembla.
És més divertit.
Li agraden les peticions extres. Bé, avui hem dit, escolta'm, per què no parlem de l'Opus Dei? No? Que ens expliques, a veure... Jo abans d'entrar en què és l'Opus Dei o què no és i tot això, qui dels que manen, qui dels que apareixen al teu llibre... estan vinculats d'una manera o una altra amb l'Opus Dei?
Home, doncs, de fet, qui apareix com una persona molt dels que manen, que a vegades l'hem presentat com potser un dels emblemàtics i dels més simbòlics dels que manen, que hi té vinculació, no podem dir, jo no sóc capaç de dir fins a quin punt ja està vinculat, però ja està vinculat, és l'Isidre Feiner, president de la Fundació La Caixa. En la seva formació de jove va conèixer algun sacerdot de la... que ell en aquell moment no sabia que era de la prelatura, però el va marcar molt una frase que li van dir, que va dir aquest sacerdot, i va dir, diu que una hora de treball és com una hora d'oració. I això li va quedar molt. És una de les màximes, de fet, de l'Opus Dei, no? El treball és molt important, tant com resar, des del seu punt de vista. I Isidre Feiner és un d'aquests personatges. Probablement de les famílies dels que manen...
Perquè aquests... això, diguem, tu has dit, no sé fins a quin punt, no sé, o sigui, és una cosa que no es va exhibint,
no,
això, no?
Normalment no es va exhibint. En el cas d'en Feiner, jo no m'atreveria a dir que és membre integrant, hi ha diversos tipus de vinculació.
Després ho repassarem,
però sí. Que està molt a prop, sí. I el que sí que...
Però si és com hi ha gent, o si tu vas dient, mira, sóc del Barça, o sóc no, de l'Espanyol...
Normalment, o... home, hi ha gent que sí que ho explica, hi ha gent que és molt conegut i no se n'amaga, tampoc és una cosa secreta, però normalment tothom ho porta amb discreció i, de fet, la mateixa institució requereix... considera la discreció com un dels seus valors una mica gairebé fundacionals.
Uh-huh. Per tant, Isidre Feiner, un dels noms dels que manen que podria tenir alguna relació amb l'Opus Dei. Qui més?
Home, a la família Molins hi ha hagut Ciments Molins, i això sí que és reconegut i feia una vinculació orgànica, hi ha hagut persones molt rellevants de la nissaga que n'han estat membre. El més important ara ja és mort, però ha estat fonamental en la història de l'Opus i en la història de l'Opus a Catalunya ha estat el Casimir Molins, que va ser un dels presidents de la companyia.
Aquesta família Molins té alguna cosa a veure amb Joaquim Molins, sí, el que havia sigut polític i conseller de Jordi Pujol?
Són els mateixos, i l'advocat Pau Molins, que ha defensat molts casos importants aquesta família, hi ha una part que té vincles amb l'Opus. És una família que té 3 o 4 branques i algunes d'elles molt diferents. Però la part que està emparentada amb els López Rodó, hi ha uns Molins López Rodó, el Casimir Molins estava emparentat amb una de les germanes de qui va ser ministre de Franco de molts anys, la Lola, i aleshores ell era, de fet, una mica, podríem dir, el tresorer informal, un dels homes importants, diguem-ne, del pulmó financer de la prelatura, eh?
Uh-huh. Prelatura, que ja és el segon cop que surt el sinònim aquest, Tant pots dir Opus Dei com prelatura, oi?
És el rang jurídic que té dins de l'Església.
Uh-huh.
És un estatus molt especial, que li dona molt de poder.
Qui més?
Un dels noms, aquest potser més històric, tot i que la nissaga està activa i dempeus, però que va ser també fonamental, han estat els Valls Taverner. Els Valls Taverner, que van arribar a ser presidents del Banc Popular, sobretot Lluís Valls Taverner, també una persona central i fonamental en la història de l'Opus Dei. President del Banc Popular, que després va acabar molt malament el Banc Popular, però ell ja havia mort, i un home amb una concepció del poder que era molt pròpia de l'Opus, feta molt de discreció, d'astúcia. Jo, quan m'han fet el llibre, vaig conèixer el seu nebot, Lluís Valls, un noi amb moltes finquituds culturals, un personatge fantàstic. La seva germana, la Cristina, està casada amb el president de Naturs i amb Reinés. Precisament el nebot m'explicava una anècdota, perquè el Lluís Valls Banquer era un gran admirador del Padrino. I un dia li va dir, escolta, tiet, en què s'assemblen o en què es diferencien les reunions dels grans banquers d'Espanya amb els caps de la màfia? Ell va dir, diu, només es diferencien amb una cosa, que en el nostre cas els guardaespatlles esperen fora, no? Però és un personatge bastant, bastant curiós. Valls Taverner era fill de l'historiador catalanista Ferran Valls Taverner, una família... Apleguen famílies molt rellevants, perquè el que volen, una mica com els jesuïtes, és formar les elites. Aquesta és l'obsessió. I, de fet, això s'ha dit moltes vegades, que l'obsessió d'Escrivà de Valer, el fundador de l'Opus, era fer el que feien els jesuïtes, copiar-los, aparèixer com una organització amb penetració, sobretot, a les altes capes de la societat. I en això han tingut, jo crec, un èxit indiscutible, no?
Per tant, tenim alguns d'aquests noms, Isidre Feiner, Casimir Molins, tenim també els Valls Taverner, que podrien estar relacionats, o que han estat relacionats d'alguna manera amb l'Opus Dei. Anem al principi, doncs, ara, no? Què és l'Opus Dei, diguem, i com ha arribat a assolir aquesta influència? Perquè això estem parlant d'una organització que té menys de 100 anys, diguem, sí. quan la funda Escrivà de Balaguer.
Aquest sacerdot, Escrivà de Balaguer, un sacerdot d'Osca, de Barbastre, l'any 1928. Durant molts anys va ser una organització, diguem-ne, podríem dir, molt minoritària i amb molt poca influència. Ell la va crear amb la voluntat de fer una mena d'apostolat entre la gent, que així com l'Església diu, que per ser sant has de fer bones obres, t'has de dedicar a la vida caritativa, ell diu, també es pot arribar a la santedat des de la vida quotidiana, fent bé la nostra feina. I aquest va ser el canal pel qual, diguem-ne, l'Opus va fer forat una mica amb sectors professionals de les ciutats, amb el món universitari, i va anar pujant, però d'una manera molt gradual. A l'Opus li va costar molt situar-se, diguem-ne, en la cúpula de les institucions.
Opus Dei, què vol dir?
Obra de Déu. obra de Déu, i aquesta obra de Déu, de fet, la va, per coronar-la, va haver...
Per això a vegades sentim a parlar de l'Opus Dei com l'obra, no?
Exacte, exacte. L'obra és una metàfora que s'utilitza també per definir-los. I és als anys 50, quan es va formant entorn de l'Escrivà de Balaguer un grup de professionals, de directius molt preparats, perquè això sí que ells tenen molt clar que s'ha de forjar el caràcter i la carrera professional de manera molt, amb molta consciència, amb molt d'esforç. És a partir dels anys 50 que comencen a penetrar en l'administració de l'Estat. És quan es crea la Universitat de Navarra, que inicialment no semblarà molta cosa, però de seguida ocuparà un espai molt important. Fixa't, de la Universitat de Navarra sorgirà després, a finals dels 50 ja, l'IESE, una de les escoles de negocis més rellevants de l'Estat espanyol, en competència amb una altra, ESADE, que neix, si fa no fa el mateix any, de la Companyia de Jesús. No deixa de ser curiós que les dues principals escoles de negocis que hi ha a l'Estat espanyol i de les més importants a Europa tinguin un fons religiós, no?
O sigui, ESADE jesuïta...
I ESADE Universitat de Navarra, indirectament... I...
Per què? O sigui, per què té mala fama l'Opus?
Perquè totes les organitzacions que d'alguna manera es mouen primer amb secretisme, després potser no tant amb secretisme, però sempre amb discreció, amb uns codis que són bàsicament molt interns, no? Que coneixen els que estan dins, però que els que estem fora no en sabem, diguem-ne, de la missa a la meitat. I el que pot sortir de cap a l'exterior a vegades no és del tot clar ni transparent, genera rumorologia i tot això. Després també està acompanyat el fet de penetrar a la cúpula de l'Estat i arribar en un moment determinat al govern, això també li va crear una mitologia entorn de l'Opus, en part real i en part també segurament una mica novel·lada, d'alguna manera, no?
Perquè l'Opus va buscar gent que ja és poderosa i ja és rica, o...
Les dues coses.
O va els buscar... forma ell perquè siguin...
Els forma... I també els va buscar perquè fan proselitisme, i d'això no se n'amaguen, no? És a dir, ells van a nodrir de quadres l'organització. En tots els sectors socials, no només, evidentment, polítics, empresaris, també en quadres mitjans i també en quadres baixos de la societat, Vull dir, a l'Opus t'hi pots trobar una mica de tot. Però el que predomina són sectors més vinculats a les elites.
Mm-hmm. Què diferencia l'Opus, per exemple, dels jesuïtes, diguem, no? Que dius, l'objectiu seria una mica el mateix, d'intentar influir, intentar tenir poder, però...
Els jesuïtes és una organització estrictament, diguem-ne, religiosa, formada per religiosos, i en canvi l'Opus Dei, els religiosos potser són un 2 o un 3%, els sacerdots de l'Opus Dei. Després la major part de la gent, la immensa majoria, són persones de la vida normal. Els prop del 80% dels que, les xifres que corren són 80, entre 80.000 i 90.000 membres a tot el món, quasi la meitat estan a l'Estat espanyol. La majoria són el que diuen supernumeraris, gent que viu amb la seva família i que té una vinculació amb l'Opus Dei i col·labora. I després hi ha els numeraris, que són un 20%, i aquests són cèlibes, no es casen, no tenen fills, solen viure, no tots, solen viure molts d'ells amb residències de l'Opus Dei, i aquests sí que viuen de manera molt abocada a les obres que fa la prebatura. I poden ser persones, per exemple, Lluís Valls, el que dèiem president del Banc Popular, vivia en una residència amb altres persones de l'Opus, amb bastanta austeritat. Tenia la seva habitació...
I era el president del Banc Popular.
Era el president del Banc Popular. O sigui, és una cosa que és bastant difícil de... Vaja, pels que estem fora d'aquest món, costa de copsar,
Però és una exigència, és a dir, si tu ets numerari, t'obliga
sí,
d'alguna manera
a ser,
viure...
D'exigències i d'obligacions, en el sentit formal n'hi ha poques. Hi ha suggeriments, normalment, La major part dels numeraris...
A vegades és difícil, distingir si t'han fet un suggeriment o...
Sí,
no?
Sí,
O si no passes per aquí malament.
Jo crec que has d'entrar i has d'acceptar uns cànons. La major part de numeraris viuen en residències, però hi ha casos de numeraris que potser han de cuidar el seu pare, la seva mare, un parent, i aleshores aquests viuen al marge, no?
I el sou...
Perdona, però quan et diuen aquella... Jo et suggeriria... a més, amb aquest...
Tu creus que no és una
verbal,
suggerència?
El que jo et suggeriria, i dius, hosti, ho he entès, val.
En aquestes residències el paper d'un director espiritual és molt important. És molt important, juga un paper com de tutor i de director.
Mm-hmm. Et suggereixen que donis part del sou, o gran part del sou?
El que es diu és que, en el cas dels numeraris, crec que no de manera, diguem-ne, oficial i obligatòria, però normal, el numerari és una persona que es lliura a l'organització, i el que sol ser més habitual és que després les seves propietats o el seu llegat passa a l'obra.
Queda un minut per les 8 del vespre, estem parlant amb el Pep Martí, que cada setmana ens explica qui són els que manen a Catalunya. Avui li hem demanat que ens il·lustri una mica sobre l'Opus Dei, que tots n'hem sentit a parlar, de què és l'Opus Dei, què és l'obra, què és la prelatura, però en sabem ben poca cosa, diguem, no? I avui intentem veure no només quins catalans dels que manen i poden haver tingut o tenir una certa vinculació, sinó també per què es distingeix l'Opus Dei, no? Deies això de santificar el treball, pràcticament, no? Sí. És a dir, entendre la dedicació, l'abnegació, pràcticament, al treball com una forma de dedicació també a Déu, no?
És com ser monjos en el món secular, una mica. Aquesta és una mica monjo-soldat, no? Perquè després ell vol, Esteve de Balaguer, amb els seus discursos i amb els seus textos, que en té molts, ell una mica vol transmetre la voluntat de conquesta, d'influència, de poder, d'incidència. Per tant, ell sempre parla d'audàcia, sobretot audàcia, no? A la seva obra ell té El Camino, que és una obra de petites frases màximes i que per ells, pels membres de l'obra, és com, no com la Bíblia, però és com un manual de conducta, que dona a vegades consells també per obrir-se pas a la vida professional i a la vida econòmica, per l'èxit social. Allí ell, doncs, una mica comunica bé, no? Si rellegeixes El Camino, ara que venia cap aquí, rellegir alguna de les frases i, ostres, això és una mentalitat una mica, podríem dir, neoliberal d'anar per la vida, no? Ell hi ha un moment que diu, sobretot sigues home, sigues viril, i després sigues àngel.
I sigues en... Hi ha un 50% de la població que en queda fora, no? D'això, vull dir que, clar,
sí,
evidentment...
És a dir, El Camino no només va dirigit a homes? No hi ha numeràries ni supernumeràries?
Sí, dins de l'Opus Dei hi ha dones. El que sí que és cert és que la major part d'elles estan aplegades amb el que es diuen, ells ho diuen, numeràries agregades. I, de fet, aquest és un tema que arrossega l'Opus, que és una mancança que ara, evidentment, és un front obert a la crítica. En el moment en què l'Escrivà d'Aguer va escriure Camino, també era un altre tipus de societat. Però sí que és cert que s'ha dit i s'ha criticat en base que les dones a la prevatura tenen un paper molt subsidiari, totalment.
Com a l'Església en general.
En aquest sentit, potser seria poc diferent el que és l'Església.
Jo volia tornar una mica amb això de la feina, no? De agafar-te d'aquesta cosa de santificar la feina, pràcticament. Clar, això hi ha molta gent que ho fa i no és de l'Opus, diguem, no? Aquesta dedicació absoluta a la vida, a la feina, vull dir, per tant, ser de l'Opus ha d'implicar alguna cosa més que...
A mi m'havia explicat això un membre de l'obra, diu que estan amb un amic seu de l'Opus, van haver de treballar un operari, no sé si era un electricista, a casa d'un d'ells, parlaven d'altres coses, i al veure'l treballar, ho feia molt bé, i un li va dir a l'altre, ell podria ser... A partir de veure una persona treballant bé, no? La idea aquesta també és un cert fetichisme de la feina ben feta, de l'eficàcia, de l'eficiència. Això per ells és una cosa essencial, eh? L'aspecte de la religió i de la fe és el determinant. Però, a més, s'ha de treballar bé. I, de fet, amb algunes de les institucions acadèmiques que ells han creat, home, evidentment, hi ha un cert prestigi intel·lectual i professional. La Universitat de Navarra és una bona marca, no? Això és indiscutible. Però sí, per ells això és essencial, eh?
Clar, l'Opus té una ideologia. No? Podem parlar també una mica de la ideologia de l'Opus, que no és precisament la que mana ara el Vaticà.
No.
És a dir, el papa Francesc i l'Opus no serien els millors amics, no?
És massa revolucionari, diguem, el papa Francesc.
Francesc, que per mi sempre m'ha semblat molt més conservador del que a vegades es vol presentar, perquè al capdavall, en fi, el Concili Vaticà va ser una revolució o un intent de revolució dins de l'Església, però l'actual papa no ha plantejat cap reforma que trenqués amb la doctrina. Però és cert que, en comparació amb els seus predecessors, és un papa obert i liberal. Ell és jesuïta. De fet, és molt difícil d'evitar que un jesuïta i un membre de l'Opus no xoquin, no? Ells són una organització conservadora, jo diria, no exactament reaccionària. Pensem que l'Opus Dei, quan aterra amb tota la força a Espanya dels anys 40 i 50... es troba amb una companyia de Jesús que és més conservadora en aquell moment del que era l'Opus. Es troben amb els anys del nacionalcatolicisme i Escrivà de Balaguer, tot i el conservadorisme de l'Opus, va dir una cosa que trencava una mica amb el nacionalcatolicisme, i és que els creients han de tenir llibertat política. És a dir, un creient pot ser d'un partit polític o d'un altre. Ja s'entén que l'Opus, comunistes i socialistes... No. Però, bueno, alguns socialistes sí que hi ha. Però vaja, la veritat és que està molt encarat cap a la dreta. Però ell va tenir la proesa d'aconseguir que hi hagués un López Rodó o un López Bravo que eren ministres dels governs de Franco, i, en canvi, un senyor com en Calvo Serer, que era una persona molt propera a Escrivà, formava part de la Plata Junta, que es deia la Junta Democràtica, que agrupava forces d'oposició en la que hi havia també el PC de Santiago Carrillo.
És a dir, d'alguna manera, l'entrada de membres de l'Opus en el govern de Franco, diguem-ho, en l'estructura del franquisme i de la dictadura, va significar una certa obertura en aquell moment, no?
En aquell moment va ser la derrota de Falange. I en alguns moments... Dir que l'Opus era molt oportunista seria fals, sí que van ser determinants en la liberalització econòmica, però, per exemple, l'any 70, quan hi ha el procés de Burgos, que hi ha 11 sentències de mort, el govern es divideix. El sector dur del règim exigeix que es compleixin les sentències, i els ministres de l'Opus es quadren i diuen que no. I es planten en un Consell de Ministres, i Franco, crec que és el primer Consell de Ministres del règim que dura 2 dies, que Franco... convoca el dia següent. López Bravo, que era ministre d'Exteriors, va tenir una posició molt, molt vehement, després té el suport de Carrero, i finalment allò acaba amb una commutació. I l'Opus Dei va jugar la carta també molt, la carta Joan Carles. I en aquest sentit va haver un moment, a finals dels anys 60, començaments dels 70, que ho tenien pràcticament tot. Controlaven el govern, controlaven el Pardo a través de Carrero i controlaven el futur a través de Joan Carles. Això va saltar pels aires amb l'atemptat contra Carrero, no?
Mira, em diu una amiga, diu, la meva cosina és numerària i viu en un pis ben mono.
Ah! Això és compatible.
Mira, tinc una altra amiga que em diu que la seva cunyada és numerària i els seus cunyats són supernumeraris. És a dir, realment són molts.
Supernumerari? Perquè... que...
una persona que casada i amb fills, que pertany a l'obra. Que no viu en residències de l'obra, sinó que manté una vida familiar al marge de l'organització.
Perquè... Ah, o sigui, no és més que numerari, supernumerari, encara que ho
es
sembli.
Es diu supernumerari, però en realitat els que fan vida cèliba, per dir-ho d'una manera, solen
ser... O sigui,
ser
els numeraris són els que fan una vida cèliba. Sí. I supernumeraris tu pots tenir la teva família i pertany a l'obra. Sí. Clar, deies això, que són més dels que sabem... Jo torno amb el secretisme,
sí.
Que no sé de què t'has d'amagar.
És que també ha tingut, en part, un cert estigma, també. Com tota organització tancada, perquè és una organització en bona part tancada, genera una literatura negativa. Després, les vinculacions polítiques de molta gent de l'Opus també ha estat molt clara. Hi ha hagut casos, el ministre Trillo, per exemple, del PP, va ser de l'Opus Dei, va ser una persona molt controvertida, cosa que molestava també molta gent de l'Opus Dei, i això ha fet que a vegades, home, millor que no se sàpiga qui és i qui no és. Uh-huh. No?
Bueno, i això que deies abans, també, no? Tu deies dues virtuts, no? Astúcia i discreció, sí, lligades a l'Opus Dei, no?
Això és fonamental. Això és bàsic, i és una de les coses que també suposo que explica una mica el seu èxit, la manera de penetrar. En l'Opus, allò que dèiem de les vinculacions, és molt important els que són membres, però és tan important els que sense ser membres en són propers.
Però fixa't una cosa, tu en el llibre dels que manen, el Pep Martí i el Miquel Macià, hi ha 50 famílies que mouen els fils a Catalunya. Me n'has citat 3 abans, has parlat del cas Isidre Feiner, de la família Molins i la família Valls Taverner.
És que tampoc...
O sigui, tampoc és una cosa tan...
És que l'organització tampoc és tan nombrosa numèricament, no? A vegades quan es diu, es parla dels cardenals, que són conservadors, els sectors conservadors de l'Església, per tant, els de l'Opus, no, l'Opus és una part molt petita en aquest sentit. Dins del col·legi de cardenals, que són quasi 200, en aquests moments a l'Opus Dei, jo conec el Cipriani del Perú, Herranz, que ja està jubilat, té més de 80 anys, oi? Deu haver 2 o 3 membres de l'Opus dins del col·legi. No n'hi ha hagut mai més, eh? I de bisbes n'hi ha, però ara a Catalunya hi havia el de Tarragona, Jaume Pujol, ara jo crec que no n'hi ha cap dels que hi ha actualment de titulars.
I pot ser que d'aquestes 50 famílies algunes ho siguin i que no ho sapiguem?
Sí, tot i que els que normalment ho són molt, si no se'ls percep que són de l'Opus, sí que els hi percep que són d'un catolicisme molt, molt clar. El que va ser president del Círculo Ecuestre, Borja García Nieto, és d'un catolicisme molt arrelat. A mi no em consta que sigui de l'Opus, potser ho és, però jo... I això a vegades no se sap. A vegades també, sobretot a nivell mediàtic, es confonen o els confonem. A vegades es confon l'Abat Oliva és... l'Abat Oliva és de l'Associació Catòlica de Propagandistes, que és un altre grup catòlic i conservador, tradicionalment també enfrontat a l'Opus Dei. O sigui que tot és molt complex.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. No, és que, clar, és d'aquelles coses que avui ens has aclarit moltes coses, però quan més hi entres... Més viaranys trobes, no?, dins l'Església i dins de l'Opus, també.
I aquest joc ambigu, el joc de l'ambigüetat. Ell, per exemple, deia, sigues intransigent, però no siguis obstinat. És a dir, troba el to. Fas la llista de polítics de l'Opus, la major part són del PP, molts d'ells. Però, per exemple, l'alcalde de Lleida, que va ser alcalde de Lleida del PSC, Àngel Ros, si no n'és membre, és més que proper, una persona molt propera. Hi ha hagut un diputat de Bildu de l'Opus Dei, que a vegades quan això es diu, no pot ser, i tant, Rafa la Reina, que ve d'Euskal Cartasuna. Un dels caps de comunicació de l'Opus al País Basc, Juan Carlos Mujica, un home molt intel·ligent, per ser a banda d'això, és membre de l'Opus Dei. Clar, si tu el sents parlar de la situació al País Basc, dius, ostres, aquest és proper a Batasuna. O... que això et xoca, eh?
És que aquestes coses sobten. És a dir, jo em vaig enamorar una vegada d'un numerari, però no ho vaig saber per ell, que era numerari.
Ostres.
M'ho van haver de dir. I no entrava dins dels meus plans.
Maria, d'aquí 30 segons he d'anar a publicitat. No pots fotre aquesta bomba ara aquí.
Però escolta,
jo em vaig, el dia que em vaig enamorar d'un supernumerari...
Numerari.
D'un numerari, per tant, cèl·libre.
Si fos supernumerari, potser alguna cosa hauríem fet.
Interessantíssim.
Home,
això.
Sí, haurem de fer una segona part d'això. Has deixat amb aquest home,
ja,
amb aquests
sense
ulls
paraules.
Oberts.
És que una cosa que també tenen és que a molts no se'ls hi nota.
Doncs mira, li va passar això. Pep Martí, moltes gràcies. Vinga, ara tinguem aquí uns minuts per digerir aquesta informació.
Ja veiem tot.
RAC 1.
Moure'ns. Quan hem deixat de fer-ho?
La tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins. Descobreix com de lluny et pot portar, aprofitant que tornen els 10 dies Kia del 8 al 19 de juny. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Si tens més de 55 anys, ganes d'adquirir cultura i aprendre coses noves, pots associar-te a Aules d'Extensió Universitària per a la Gent Gran de Barcelona, on gaudiràs de conferències i seminaris d'història, música, ciència, art i molt més.
També organitzem viatges i sortides culturals. Informa-te'n al carrer Casanova 36, al 93 451 6040 o a la nostra web auggbcn-ub.org.
Imagina't un ou. T'ensenyarem el seu origen, les varietats, com comprar-lo, com escollir-lo, com cuinar-lo, com elaborar-lo en calent i en fred, com presentar-lo, com servir-lo, com anomenar-lo i com vendre'l. Aprèn molt més que alta cuina a Barcelona Culinary Hub. Visita barcelonaculinaryhub.com.
Jordi, si el Black Friday és al novembre, què fas amb aquests cartells per tota la botiga?
Doncs com que estem al juny, celebrem el Sant Joan Friday. Què et sembla?
Oix!
Avancem el Black Friday perquè gaudeixis fins a un 60% de descompte. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
The Producers, el musical de la temporada amb direcció d'Àngel Llàcer i Manu Ix. Una comèdia divertidíssima, com la jaula de les loques, amb el glamour espectacular de Cantando bajo la lluvia. Compra ara les teves entrades i disfruta d'un increïble descompte del 30%. The Producers, al Teatre Tívoli de Barcelona. Estrena el 28 de setembre.
Entrades a la venda a balanyaenviu.com.
Imagina't poder veure el mar des de la muntanya. Imagina't poder jugar a la gran piscina mediterrània. Imagina't poder viure unes vacances sorprenents a la Costa Daurada.
Deixa d'imaginar-ho i fes-ho possible a Montroig i Miami Platja. La teva casa de vacances per descobrir.
Tota la informació a montroigmiami.cat i a les xarxes socials de Montroig Miami Turisme. T'hi esperem! Torna la màgia! A Petardos CM ja veiem Sant Joan ple de llum i color. Descarrega't el catàleg amb totes les ofertes a petardoscm.com. Més de 50 lots i packs. 3x2, 6x3 i 2x1 per als majors de 65 anys.
Compra a petardoscm.com fins al dia 21 i recull la teva comanda sense cues. Petardos CM, més de 250 punts de venda.
Tinc 75 anys. Gràcies al meu pis i la renda vitalícia, cada mes tinc un ingrés extra de 1.040 euros per seguir fent tot allò que m'agrada. Si voleu fer com jo, truqueu al 93 415 2299. 93 415 2299.
Gestió Vitalici Vivenda. Els de casa. Els de sempre.
El poeta és un fingidor. El poeta és un fingidor. Fingeix tan completament que arriba a fingir aquest dolor, el dolor que veritablement sent.
Pep Tosar dirigeix El Fingidor al Teatre Romea, un espectacle sobre Fernando Pessoa que combina circ, música en directe, teatre i audiovisual. Una posada en escena magnètica i fascinant. El Fingidor, a partir del 7 de juny al Teatre Romea. Compra les teves entrades a teatreromea.cat i a promentrada.com.
RAC 1. Tots som 1. Islàndia, amb Albert Ong.
Va, que avui ho acabarem amb el Qui és qui a RAC1, aquesta secció en la que descobriu persones que treballen a la ràdio de les quals en sabeu molt poca cosa més enllà de la veu que tenen. Avui, més que mai, perquè avui sentireu la veu de RAC1, la veu d'aquesta ràdio, una persona que és en aquesta casa des d'abans de la primera emissió, que treballa al departament tècnic i que avui el podreu conèixer una mica més.
Hola, Islàndia, sóc el Carles Godó, tinc 57 anys, sóc de l'Hospitalet de Llobregat, porto 23 anys a RAC1 i ara estic treballant com a tècnic i també sóc la veu de les promocions de RAC1.
Qui és qui a RAC1?
Amb qui vius, Carles?
Doncs visc separadament amb la meva parella, perquè hem optat per una cosa que sembla que està com de moda, que és viure junts però separats, és a dir, cadascú té casa seva, cadascú té les seves despeses, cadascú té les seves coses i compartim moments. I a mi em sembla que és potser l'opció de futur, vés a saber.
Si un dia no sabem on ets, on et trobarem?
Ara mateix em trobaríeu potser en un lloc de muntanya, lluny de la civilització, lluny de la ciutat, lluny de la tecnologia i molt a prop de mira el cel i les estels i el mar i aquestes coses. És el que m'agrada més.
Digues una cosa que faci el Carles que els oients no es creurien.
Però és que tampoc ho saben a casa, però és dir, m'ho gasto tot amb micròfons, amb altaveus, amb aparells i em passo tot el dia fent pa. M'agrada fer pa, em surt fatal, però estic intentant fer pa i és ara mateix el que més m'apassiona en aquesta vida, fer pa. És com una sorpresa, a més és molt terapèutic, perquè requereix temps, requereix paciència, requereix que t'esperis 2 hores, 3 hores, i tot això va molt bé, perquè avui en dia tot va molt ràpid, molt, molt ràpid. I arriba un moment potser que cal aturar i dir, escolta'm, cal 3 hores, doncs 3 hores.
Què et treu de polleguera?
Em treu de polleguera, em toquin el clatell, em treu de polleguera que em posin menjar al plat, però em molesta i no sé el per què, però m'enfado molt, que m'he de controlar. I em treu de polleguera que la gent, quan està parlant amb mi, agafi el mòbil. És a dir, quan preguntes alguna cosa, estàs amb un grup de gent, amb un grup d'amics, i de cop dius, escolta'm, quina és la capital de no sé què? I de cop, jo el que busco és el debat. És igual que un s'equivoqui, que l'altre... No vull que miris Google i em diguis la capital és tal, perquè llavors dic, bueno, doncs llavors em molesta molt.
Quina part del teu cos t'agrada especialment?
Doncs m'he donat compte, i avui ho comentava també amb uns companys de feina, que em conec molt poc, que no sé coses de mi mateix. Puc parlar coses dels altres i quan em preguntes coses de mi em quedo en blanc, no ho sé. És a dir, sí que podria dir-te les que odio, però les que estimo no. No sé el per què.
Quina és la història teva, personal, que sempre expliques als sopars?
Que es pugui explicar... Diré, va, una cosa relacionada amb aparells. Un dia vaig anar al Corte Inglés, hi havia una maquineta que anunciaven per la tele, d'aquestes que fan com gimnàs passiu, que és una màquina d'aquelles que et poses com uns electrodes enganxats a la pell i van amb uns cables, i vaig començar a provar per tot el cos, i diguem, anem a veure, aviam si, no ho sé, a qualsevol lloc. Bé, el cas és que jo anava amb uns botonets, que es pujaven i es baixaven, però algun fallava. Llavors em vaig posar un als dos braços, i aquesta màquina és curiosa, perquè te la poses i de cop veus que es mou un dit, o es mou un múscul qualsevol. Bé, el cas és que li vaig donar el botó i se'm tancaven les dues mans i no podia parar la màquina. I les vaig passar bastant malament, perquè jo intentava agafar el botó de la màquina, però les mans se'm anaven obrint i tancant i no podia arribar. Al final vaig tenir que arrencar-me d'alguna forma els electrodes aquests que m'havia enganxat. La situació és bastant ridícula.
Una nit sense dormir?
Una nit sense dormir fa molts anys, a RAC1. Recordo que tenia unes entrades per anar a veure el Palau Sant Jordi, al Serrat, quan feia el concert de Serrat Sinfónico, que havia sortit el disc, i aquell dia va explotar tot el sistema informàtic d'àudio de la ràdio. Aquell dia van ser doncs, com 39 hores sense dormir, intentant recuperar el sistema. Ens en vam sortir, però vamos, el dia següent estava destrossat.
Tria el millor dia de la teva vida.
N'hi han molts, i tots coincideixen amb els primers cops que passa alguna cosa. Els primers cops que et donen una feina, el primer cop que dones un petó, el primer cop que descobreixes el que és el sexe contrari, el primer cop que tens una alegria. No ho sé, sempre són els primers cops, no hi ha un gran moment. Són sempre els primers cops d'algú.
I el pitjor dia de la teva vida?
El pitjor dia de la meva vida és el dia que vaig tenir un atac d'ansietat molt fort, que em va durar moltes hores, ho vaig passar molt malament, i des de llavors tenia molta por que se'm repetien els atacs d'ansietat, i aquell dia et canvia la vida, ets una altra persona, no... veus la vida diferent, no ho sé, és molt raro, eh? És a dir, m'afecta, perquè realment és la pitjor sensació que he tingut a la meva vida. Crec que queda molt de camí, perquè en el moment en què em va passar, jo treballava en una empresa on no ho van entendre. I em van dir, home, ara no ens pots fallar, ara no ens pots fer això, ara no sé què. I jo estava fatal, però no sabia què era. I evidentment em va costar la feina, em va costar tot.
Però saps per què el vas tenir?
Sí, sempre és els atacs d'ansietat i tot, i per això la gent s'ha de cuidar. És com el cervell sempre et dona pautes, i ell, el cervell sempre t'ajuda, i tu el pots apretar, i ell estarà al teu costat i t'estarà, però quan pares passa factura, i llavors és el dia que estàs assegut a casa i dius, bueno, i de cop et calmes i de cop comences a pensar que et tornes boig, que el món s'acaba, que et desmaiaràs, que et cauràs, que et moriràs, i allò no se'n va. Per això la gent ha de tenir molt en compte, i sobretot intentar no fer grans afanyes, no sé com es diria en català, però intentant grans gestes, no? Sempre tenir una mesura, i sobretot tenir un equilibri entre la vida social i la vida laboral, molt important. No destinar-se molt a una cosa, i molt menys obsessivament.
Què t'agradaria fer abans de morir?
Moltes coses, però la més important, suposo, que tenir una caseta a la muntanya amb un jardinet i ja està. És bonic.
Explica una història teva de quan eres petit que tu no recordis, però que t'hagin explicat mil vegades.
Aquesta és fàcil. Resulta que quan era petit un dia vaig decidir que fregar el terra era una gran idea, i vaig decidir, doncs, sucar el motxo al lavabo, i vaig fregar la casa, no ho sé, això m'ho expliquen. Va ser bastant espectacular, no tinc més dades.
Quina va ser la teva primera feina cobrant, i quines feines fora d'aquesta ràdio has fet?
La primera feina cobrant va ser fa molts, molts anys, en una ràdio municipal de Santa Coloma de Gramenet, que es deia Ràdio Gramenet, i no me'n recordo. recordo de l'any, però potser jo tenia 16 anys o així, fa moltíssims anys, fora de la ràdio, doncs gairebé ninguna. Tota la meva vida me la passo fent coses relacionades amb l'àudio, amb el so, és com una obsessió, no paro. I no he fet cap altra feina que no sigui treballar a la ràdio, intentant fer de locutor, que fatal, intentant fer de tècnic, que bueno, se'm donava millor, i totes aquestes coses, però vamos, sempre ha sigut en l'àmbit de la ràdio, no em conec amb cap altre àmbit que no sigui aquest.
I fent de veu de RAC1.
I fent de veu de RAC1, que per mi no té... Te puc assegurar, jo no li dono cap importància, perquè per mi és com una cosa més, però que per mi no té cap valor, de veritat. Vull dir, no, és una cosa més que faig, però que no li dono cap importància ni em sembla rellevant.
Què recordes del primer dia que vas entrar en aquesta casa?
Recordo veure l'Albert, que estava per aquí. Recordo molts nervis, perquè hi havia una llicència que s'havia d'atorgar i que teníem que començar a emetre, i van haver-hi problemes. I llavors sé que estava tot el personal contractat i no es podia fer ràdio, i estaven tots aquí dient, bueno, ja començarem un dia, i al cap d'uns mesos va començar. Però sobretot nerviosisme, i això sí, una cosa que no ha tornat a passar, que era molta tranquil·litat.
Si haguessis de triar un moment que has viscut en aquesta ràdio, quin seria?
No ho sé, hi ha molts moments, i sobretot assistint a coses que han succeït al locutori, no? Des de veure algun artista molt important que tens l'oportunitat de veure'l de prop, o de veure algun programa que t'està agradant moltíssim, que crea una atmosfera, el vostre passa moltes vegades, creus unes atmosferes extraordinàries, no? I molts cops estàs allà i te'n vas a l'estudi, al control, i vas i ho mires, no? I dius, hòstia, ho estic vivint, no? Que guai.
I acabo com acabo sempre, que és preguntant-te si t'has enrotllat amb algú de RAC1.
No, mai. No, de veritat. Si hagués passat, tampoc ho diria, però no és el cas. No és el cas. No ha passat mai, això.
Doncs ho deixem aquí, una abraçada al Carles Godó. Avui a Islàndia, tallant el bacallà, Joan Ferrús al control tècnic, Eva Catalán, Mireia Ardèvol, Marc Ferragut, Maria Xinxó i Alberto, amb una pausa, i arriba l'Anna Ballonesta amb el 9C. Tornem demà a les 7. Que vagi bé, bona nit.
Avui venen els meus pares.
Ja vaig, amor.
Ostres, què farem ara?
Tranquil·la. Ara truco a la Joana, la nostra assessora vinícola de Maset, que comprant els seus vins regalen copes i ens ho porten a casa. Truqueu ara al 900-200-250 o entreu a maset.cat i per la compra de 12 ampolles rebreu, de franc, 6 copes de cristall. Cellers Maset. Directe del celler a casa seva.
Estàs buscant nous looks per l'estiu? Visitar la Roca Village és un encert. Troba les peces i accessoris més desitjats a més de 150 botics de marques com Baix, Zadig & Voltaire, Hof, i amb fins a un 60% de descompte sobre el preu original. T'esperem de dilluns a diumenge a la Roca Village, un destí de shopping únic.
La música, l'art i la comèdia tornen del 5 al 8 de juliol al Festival Cruïlla. Vine a donar-ho tot al Parc del Fòrum amb Placebo, Antonia Font, The Offspring, Sigur Rós, Rubén Blades, Franz Ferdinand, Al Jay i molts més. No et perdis els 4 millors dies de l'estiu al Festival Cruïlla 2023. Info i entrades a cruillabarcelona.com.
A Electrodomèstics Calvet t'assessorem i et recomanem les millors marques en electrodomèstics, com Miele, la marca dels productes dissenyats per a durar 20 anys. Ara, a Calvet, et financiem els electrodomèstics Miele perquè els puguis pagar còmodament fins a 24 mesos i sense interessos. Compra sempre productes eficients i de màxima qualitat. Electrodomèstics Calvet, més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica, i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Això que sents és La Rioja. El fum del sarment al celler. Somriures que t'obren la porta, la frescor del riu, el sabor de l'hort, el que sona al Valle de la Lengua, el color de l'art i de les pedres, el carrer, els pinxos, la festa. Reserva La Rioja.
Govern de La Rioja.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Arriben al Corte Inglés els descomptes top.
La millor selecció de marques top de moda, accessoris, esports, llar, amb fins a un 40% de descompte.
Morgan, Emidio Tucci, Timberland, Nike, Adidas, Latouche, Suiling i moltes més.
Fins al 21 de juny, gaudeix de descomptes top.
Les teves compres al Corte Inglés, a la botiga web i app.
Aquest any, 100. L'Allianz Jan Boeing de Mundo Deportivo arriba a l'edició número 100. Forma part d'aquesta celebració tan especial de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Inscriu-te per fer història a janboeing.cat i rebràs una samarreta amb un disseny únic i exclusiu per a aquesta edició. T'hi esperem el 26 de novembre. Preparats, llestos, ja!
Saps a quines deduccions i desgravacions tens dret en la declaració de la renda? Truca a Legalitas. Els seus advocats fiscalistes t'ajudaran. 900-106-08. Legalitas, i endavant amb la teva vida.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
RAC 1. Tots som 1.